ens acompanya la llicenciada en Història de l'Art, Míriam Montoliu, que aquest dimecres ha protagonitzat una xerrada que ha permès endinsar-se en la figura del geni renaixentista Miquel Àngel en una trobada organitzada pel Banc del Temps. Benvinguda a Cugat.cat.
Moltes gràcies.
Qui va ser Miquel Àngel més enllà del mestre de la Capella Sixtina, del Vaticà i del David?
Miquel Àngel va ser un romàntic fora de temps, un romàntic del 400, que després va tenir una llarga vida i una llarga trajectòria, i l'important és que veient qui era ell podem entendre millor la seva obra perquè es reflexa completament.
En aquest sentit, què hi ha doncs, de la personalitat de Miquel Àngel doncs, en les seves peces, doncs, en les seves escultures, la seva pintura, bueno, també arquitectura i poesia?
El que veiem sobretot és el geni, el caràcter, no? Parlaven d'ell com una persona terrible i la seva terribilitat s'imprimeix en les seves obres, en el seu format més gran, en la seva dificultat a l'hora de fer-les, però també en el geni que tenen les mateixes figures que estan representades en un moment doncs, de màxim geni, de màxima ràbia, en comptes de ser diguem, més calmades o més suaus. Per tant, posa molt d'ell mateix, diguem.
O sigui que a les seves peces veiem o sigui, personatges que no estan tranquils, sinó que és allò que estan, com, entre cometes, en moviment o que veus que els hi passa alguna cosa.
Exacte, exacte. I fins i tot figures que no estan narrant cap episodi, que estan simplement estàtiques, juga molt també amb la torsió dels cossos, no? Que reflexa una lluita interior de l'ànima que sent el cos com un lloc en el qual està empresonada i ha de sortir. Per tant, veiem aquesta figura serpentinata, que és aquesta figura torçada, i també la veiem a partir de saber quines són la seva espiritualitat, les seves creences.
Quina posició ocupava dins d'aquesta doncs, Itàlia renaixentista? Com se'l considerava en aquella època?
Doncs ell va passar de néixer a una vila molt petita de la Toscana amb un pare més o menys ben posicionat, però diguem mitjà, fins a arribar a treballar pel papa. Per tant, podem dir que va anar escalant posicions simplement pel seu mèrit, perquè no tenia col·laboradors, no tenia ajudants, i que diguem que fes el que fes, fins i tot enfadar-se amb el papa o trencar molts esquemes que estaven molt establerts en el 400, en l'art del 400, per molt que els trenqués, per molt que tingués aquest nervi, aquest caràcter, era una persona que sempre se considerava molt i va viure durant molts anys i mai va perdre aquest gran estatus i fins l'últim moment pràcticament va treballar per papes.
Podem considerar que se'l disputaven també les diferents famílies nobles dels territoris italians?
Més que famílies, els papes, per exemple. Ell estava treballant, per exemple, per encàrrecs de Juli II, un cop Juli II ja ha mort, però ell ha de seguir treballant amb aquests encàrrecs, els nous papes també els segueixen encarregant coses. Per tant, arriba un punt fins i tot de saturació i d'haver-se de dedicar doncs, a encàrrecs de tres papes diferents, per exemple, no? Quotidianament.
A Miquel Àngel hi trobem doncs, un home que encarna l'ideal d'artista total del Renaixement. No va ser tan polisacètic com Leonardo, però podem dir que va agafar el relleu en aquest sentit de ser un artista doncs, que cultivava moltes arts?
Sí, jo crec que són diferents i van una mica en paral·lel, no? Perquè Leonardo sí que es va interessar més pel món de la ciència, el descobriment, sí que va fer més artilugis i tal, en canvi Miquel Àngel no va deixar el terreny de l'art, tot i que també va explorar, per exemple, poesia, etc. Però crec que van molt en paral·lel i que mostren dues persones amb molt de talent i molt de geni i molta sensibilitat que van coexistir i, per tant, crec que un no desmereix l'altre.
Va crear escola?
Va crear escola en el sentit que un cop ell trenca totes aquestes normes que s'havien anat establint al llarg del 400 per assolir la mímesis, que és allò que es pretenia, és a dir, que l'art representés fidelment i perfectament la realitat, ell va trencant molts d'aquests preceptes i crea escola en el sentit que després d'ell també molts artistes decideixen trencar i experimentar amb els colors, experimentar amb el propi estil i no buscar tant l'escola, no buscar tant fer-ho de la manera ortodoxa, diguem, i per tant, cap a finals del segle XVI tenim el que se'n diu manierisme, que és un corrent en què cada artista fa a la seva manera, és a dir, el seu estil, i això sabem què ve per Miquel Àngel, perquè fa aquest trencament.
Pel que fa a la pintura, a banda doncs, de la Capella Sixtina, que també no sé si hi ha polèmica o no, o sigui, ho va fer tot ell o simplement ho va, com si diguéssim, ho va dirigir amb diferents deixebles? Com va ser doncs, la creació d'aquesta capella?
La Capella Sixtina, quan a ell li encarreguen, ja estan pintats els murs, que van estar pintats durant el 400. I la volta, que és el que li encarreguen, era un cel estelat. Però a partir d'aparèixer una gran esquerda, li encarreguen que pinti. En els murs estava pintat la història de Jesús i de Moisès. Ell havia de pintar tot el que va passar abans i tot el que passaria després, és a dir, Antic Testament i després Judici Final. Per tant, a la volta, que és el que ell pinta a l'Antic Testament, sí que d'entrada li posen uns ajudants, però ell de seguida els fa fora. I per tant la fa sol. És una persona, sobretot, que té una passió de la seva feina, treballa molt i molt dur, però prefereix fer-ho així perquè ho fa a la seva manera, és un apassionat d'això que fa. Per tant, sí, tant la volta de la Capella Sixtina com el mur del Judici Final són fets per ell. I a part d'això, fa molt poca cosa de pintura perquè ell es considera sobretot un escultor. Tenim el Tondo Doni, per exemple, que també és una pintura, però és l'única pintura que ha ballet, perquè ell sobretot, i de fet s'enfada molt quan li encarreguen fer la Capella Sixtina, perquè ell no vol fer pintura. Però bé.
Li va tocar perquè bueno, era un dels més de 1.000 encàrrecs doncs, que li deurien fer un apunt final d'arquitectura, Basílica de Sant Pere, per exemple, el Palau Farnese. Quin significat té doncs, el seu treball dins d'aquella doncs, Roma de l'època?
Doncs Miquel Àngel, com en tot el que fa, imprimeix molt simbolisme en allò que fa, no? I trobem, per exemple, una de les seves obres arquitectòniques potser menys conegudes, que és la Capella Medici, encarregada per la família Medici, evidentment, on tot allò que fa fins i tot, per exemple, doncs, el terra, que a la forma de la rajola del paviment, els murs, les escultures, i tot té una simbologia. Allà la fa per enterrar la família Medici, Lorenzo, Giuliano i dos membres més, i tot el que fa té simbologia, no? Per tant, no és només fer-ho bé, sinó tota la profunditat que hi ha al darrere, no? Per tant, diguem que és un personatge molt profund.
I per acabar ja, quina consideració en tenim ara al segle XXI doncs, d'aquest geni del Renaixement?
Crec que, per sort, és una persona que continua molt vigent, perquè difícilment avui en dia algú no sap qui és Miquel Àngel, no? Malauradament, se saben, això, quatre pinzellades, que va pintar la Capella Sixtina, que va fer el David, però potser la part, com si diguéssim, més bonica o més important, que és tot el que ell tenia dins i per què feia les coses com les feia, etc., és el que més es desconeix, no? Però bé, jo estic contenta, perquè crec que és una cosa que interessa.
Doncs Míriam Monturi, moltes gràcies per atendre a 4.cat i fins la propera.
Moltes gràcies.